Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Arlequinats, ja hi tornem a ser. Un altre deadline, un altre dia 31, pendent de les trucades d'última hora del mercat, de què porta i què no al centre d'esports, etc etc. En condicions normals parlaríem ara mateix del punt d'ahir al Camp de la Balona, o del partit de demà passat contra el Betis Deportivo, de què ha dit Pedro Munitis. Avui, però, serà un d'aquells programes per anar saltant d'una cosa a l'altra. De les tres operacions en marxa que té sobre la taula el Sabadell, el primer gol d'Aaron Rey amb la samarreta arlequinada. Del municipal de la línia, el Betis Deportivo. De l'equip encara dins del descens, a qui vindrà i qui no. De què passa amb el famós extrem francès que pretenia, i ara ja parlo en passat, pretenia el Sabadell. Ara us donem tots els detalls a com està el pati a menys de 5 hores pel tancament del termini per inscriure jugadors. Vaja, que estarem entretinguts. Ens acompanyeu?
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Rafa Nadal ha guanyat l'Obert d'Austràlia i és el primer tenista masculí que arriba als 21 Grand Slam. El manacorí va remuntar dos sets a la final per acabar guanyant Medvedev en una final que va durar gairebé 5 hores i mitja. Acaba de començar, per cert, el sorteig de la Copa CB de bàsquet. Madrid, Barça, València i Penya són els caps de sèrie i es creuaran amb Manresa, Ocamp, Murcia, Rio Breogán o Tenerife. Aubameyang acaba d'aterrar a l'aeroport del Prat fa una estona, l'atacant de l'Arsenal al Barcelona en aquest últim dia de mercat, si no hi ha res estrany. Denis Zakaria, per contra, no serà blaugrana, signa per la Juventus. El comitè d'apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha estimat parcialment el recurs del Betis pel tancament de dos partits del Benito Villamarín per l'objecte que va impactar Joan Jordan en el partit de Copa contra el Sevilla. D'aquesta forma resol que només quedarà tancada en aquests dos partits la graderia des d'on van llançar el pal. I per últim, el Brentford ha fitxat Christian Eriksen, el jugador danès que va patir una aturada cardíaca a meitat de l'Eurocopa el passat estiu. I aquí a casa?
Avui visitant l'Hotel Suís.
El mercat de fitxatges centrarà bona part del programa, també al post de l'1-1 de la línia d'ahir, però entrevistarem Aaron Rey, qui va trencar una sequera llarguíssima. Tindrem Sabadell Juvenil, Sabadell Nord amb l'Òscar Jaén i amb Tarrafeta Plata a l'Europeu d'handbol, a més, evidentment, de l'Aleix Gómez, i també parlarem una miqueta de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
El Nàstic Castilla de diumenge avança el seu horari i jugarà a les 12. Cassio Júnior, migcampista brasiler, un altre nou fitxatge de l'Atlètic Balears. En aquest cas s'ha dit pel Leganés o, ja que la cosa va d'estrangers, hola, Renato Santos, portuguès, arriba a l'Algeciras.
La notícia curiosa.
El nuevo cerebro de España que lee a Maquiavelo. És un sabadellenc, i n'hem parlat i en parlarem molt d'ell, i en Tarrafeta. Aquest article el signa El País Lorenzo Calonge, de fa un parell de dies i és ben curiós, diu així entre altres coses: el central debutante, estudiante de ciencias políticas, confiesa el estrés por suceder a Entre Ríos y Sarmiento, aunque asegura que él y Casado están tapando el hueco con nota.
De quin partit no estarem pendents?
Del Famalicao Arouca de la Lliga Portuguesa, jornada 20, partit que arrenca, horari d'aquí a 11:15.
I a les xarxes socials.
Joan Barberà i Petit, periodista i palista del Club Natació Sabadell, dient això: que tingueu un bon dilluns, encara en durarà l'alegria del cap de setmana. Curt, però fantàstic. Per primera vegada van jugar en dobles amb el seu fill Joan, per la baixa d'un company, i van ser subcampions en dobles absoluts de l'Open de Barcelona. Ho podeu trobar tant a Twitter com a Instagram.
Avui celebra el seu aniversari
tres exarlequinats. El capi de les últimes temporades, Àngel Martínez, l'exdavanter, el de Juneda, Joel Álvarez, i, ja que la cosa va de fitxatges o no francesos, Florian Taulemés.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com sempre, ahir, Balompédic Alinense 1, Centre d'Esport Sabadell 1. Avui és el dia per saber qui va ser el millor per vosaltres. Va ser un rei, va ser un altre, tan fàcil com votar a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts gairebé clavats, ara just per sobre de la una. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui dia 31, 1 i 9 minuts, una i un minuts, millor dit. Això implica que estarem a menys de 5 hores ja del deadline, de l'hora límit del termini per inscriure jugadors. Insistim una vegada més, perquè com que el Sabadell arriba a les últimes hores de mercat un altre cop en aquesta tessitura, hem de fer una mica de pedagogia de com està el panorama. Fins a després de les 6 de la tarda hi hauria un buit legal, que són aquestes hores entre el tancament de mercat de primera ref i el del futbol professional, i per tant, si algun jugador de primera o segona divisió acaba rescindint en aquest impàs, encara el podria inscriure al Sabadell més tard. Però dit això, al final estem en últimes hores de mercat, 4 hores i 50 minuts perquè es tanqui, i el Sabadell, que té tots els deures per fer, hi ha moltes novetats d'última hora.
Sí, i a més, algú que sigui de bona memòria pensarà, no canvia, per més que canviïn les figures, les cares, els temps, els moments, les categories, arriba el Sabadell, aquest final, com dius, aquestes últimes hores de mercat, sense res tancat, i el que és pitjor, el que semblava que podia haver-se confirmat fins i tot dins d'aquest hotel suís, ha estat el que ha explotat a última hora i no serà, que és el cas d'aquest famós, sobretot perquè és un interrogant fins i tot a dia d'avui el jugador, el nom i la procedència de club. Sí que sabíem, jugador jove, francès, que venia de la segona divisió francesa, que havia de ser un reforç sub-23, etcètera.
Sí, fins i tot si m'apures, d'origen africà.
Africà, correcte.
Però que al final és que... Un cop diràs el que diràs ara, també seria una mica absurd dir era aquell altre, començar a especular amb el nom, no?
S'ha trencat l'operació. Ahir ja a última hora del dia la cosa s'havia complicat i força.
I això que semblava pràcticament fet,
no? No, per això dic que era el que semblava més fet i el que pràcticament estava, que avui a l'Hotel Suís gairebé teníem tot preparat per haver entrat per aquí, com aquell qui diu, fent l'exageració, si se'm permet, ha saltat pels aires, com diem, i ha quedat absolutament descartat. Per tant, aquesta operació trencada, i com se sol dir en aquests casos, no sé si dir allò tan català del més calent és de l'aigüera, perquè el Sabadell, sí, té molts fronts oberts, com dius, té les operacions encara, aquestes tres famoses operacions obertes, algunes d'elles més complicades que les altres, ja ho hem dit a les últimes hores també. El cas del central, impossible no, molt complicat. Alternativa per aquest famós jugador francès que havia de ser una alternativa, jugar per banda, un extrem, etc. Alternativa en marxa, i sobretot, gairebé et diria, Adri, que ara totes les mirades centrades, posades, i tots els esforços concentrats en aquest extrem i en el punta, en el nou, en el davanter centre, que es continua recercant en el mercat. Crec que ha quedat clar també avui, veient les notícies, que el cas de Pedro Martín, ara ja ho podrem dir amb la boca oberta, no? Era més una intenció del representant del futbolista, o ha estat des del primer moment.
Un oferiment, com tants altres,
que no pas una altra història.
Hi ha centenars d'oferiments al llarg d'un mercat de fitxatges.
El cas de Pedro Martín, a més, radicava en una situació personal del jugador que el portava a intentar no moure's de Catalunya, la qual cosa encara centrava més els esforços a intentar que fos el Sabadell la seva destinació. Mira com seran les coses, que el gir ha estat tan radical com que se'n va 1 quilòmetres més enllà, i si no em dius el contrari, acabarà jugant en el rival que ahir va tenir el Centre d'Esports Sabadell. L'Atlético Sanluqueño. Ara l'he confós amb la Balompédic Alinense. El proper rival que tindrà el Sabadell fora de casa, que és l'Atlético Sanluqueño. Per tant, si no passa res molt estrany, Pedro Martín serà rival del Sabadell d'aquí 15 dies, quan toqui visitar, en aquest cas, un altre cop Sanlúcar de Barrameda.
Per tant, per acabar d'ubicar a l'audiència, gairebé vaig escrivint-ho, fent un gràfic aquí al paper, en el guió improvisat al 100%, per acabar d'ubicar-nos. Tres operacions, ho deixàvem aquí, fins i tot ahir, en el postpartit, ho vam comentar, el Sabadell en joc. La del central, després de tot el que ja hem comentat des de fa una setmana de Cristian Gales, no diré que descartada al 100% perquè continua sobre la taula, però realment molt difícil que pugui arribar aquesta petició pública, podríem dir-ho així, de Pedro Munitis, encara que segurament el Santanderí també estava molt, molt, molt per l'opció d'incorporar un banda. La del central, insisteixo, difícil, però continua aquí, no impossible, però molt, molt, molt hauria de canviar el panorama en aquestes 4 hores i 3 quarts perquè acabés lligant algun central al Sabadell. Queden dues. Una era l'extrem sub-23 francès que havia de venir de la Ligue 2. No serà finalment aquest jugador, el que no implica que no hi hagi alternativa. De fet, segurament sigui l'opció que estigui més calenta a hores d'ara. Poder incorporar a un jugador de banda ofensiu i en el més estricte sentit de la paraula, de jugador de banda, un extrem, per entendre'ns, no tant un mitja punta, sinó que algú que jugui per donar-li amplitud a l'equip, que posi centrades, etc. Aquesta és la segona operació i la que, malgrat caure en les últimes hores l'operació del futbolista francès, segurament estaria més calent. I com diu Sergi, hi ha una tercera, aquest nou, que, com deies tu, no serà Pedro Martín, i que també s'està intentant negociar fins a l'últim segon per veure si algunes de les opcions que són sobre la taula acaben desvinculant-se d'una manera o d'una altra dels seus clubs per acabar venint al Centre d'Esport Sabadell. Bàsicament seria això, pendents avui fins a última hora de Ràdio Sabadell per tot el que pugui succeir, perquè serà una tarda frenètica, realment.
Sí, i pot acabar molt bé o pot acabar molt malament, i malauradament, si és aquesta segona opció, el pitjor de tot plegat és que plouria sobre mullat. Ho dic en el sentit que, insistim, ja sé que Pedro Munitis ha repetit en més d'una ocasió que aquesta era la realitat, que ell ha vingut així, que ja ho sabia, que confia en tots, etc, tot el que li hem sentit al Santanderí fins ara, però també és cert, no ens enganyem, que en una situació salvant categories semblant a la d'ara fa un any, el Sabadell en zona de descens, està clar que per poc que es pugui, aquesta plantilla s'hauria de reforçar d'alguna manera. Veurem aquestes pròximes hores, i la patata calenta, anem a dir-ho així, la té un altre cop l'àrea esportiva del club, que ha de treballar a contrarrellotge en aquestes últimes hores, insistim sobretot perquè s'ha trencat entre elles una operació que pràcticament tots, des de dins del club i des de fora, gent vinculada al jugador en aquest cas, donaven pràcticament per feta i per tancada, i que a última hora doncs ha quedat en un no-res.
Doncs així està a hores d'ara el mercat. Si hi ha algun canvi, anirem evidentment informant aquí a l'Hotel Suís o a les xarxes socials, o avui, que és dilluns, al Tribuna Preferent, amb el Pau Vituri. Ja ho dèiem ahir, en el cas dels centrals, havent reaparegut com ha reaparegut Facu García, un cop ja superades els problemes fibrilars que va tenir, doncs és una alternativa més per poder jugar al darrere, arribat el cas que se suma als que ja coneixíem, i aquesta figura polivalent de Iago Indias, que igual et pot jugar de central com de migcampista. Per tant, per aquí, encara que Tiago Quintero sigui l'únic central esquerrà que quedi ara mateix lliure amb la lesió de gravetat de César Morgado, la llista de jugadors que poden jugar al darrere és prou àmplia en aquest sentit. Fitxes tampoc faltaran, perquè hi ha un parell de disponibles de sènior, una de sub-23, i l'opció ha arribat al cas, que no seria ara mateix el que pinta el panorama. Si en calguessin més, hi haurien de filial, però en tot cas, pendents fins a última hora del mercat de fitxatges. Un Pedro Munitis, abans l'esmentaves, que ahir mateix, coses de logística, ens vam trobar a l'expedició del Centre d'Esport Sabadell, no a l'aeroport de tornada, perquè uns vam anar via Màlaga, els altres via Sevilla, però sí que va aprofitar part del cos tècnic arlequinat, que viatjaven des de la línia de la Concepción fins a Sevilla per agafar allà el vol i tornar cap al Prat,
que jugava aquest Betis Deportivo Nàstic de Tarragona per passar, ni que sigui uns minuts, perquè va ser això, no van tenir temps a més per un tema d'hores, per la ciutat esportiva bètica i observar en primera persona el Betis Deportivo. Setmana especialment estranya, Sergi, t'estic preguntant pel mercat de fitxatges, demà passat tenim partit i acabem de tornar de la línia de Concepción, on ahir l'equip a tot això va empatar.
Doncs aquest és el panorama que ens deixa un altre cop aquesta setmana en futbol intersetmanal, no perquè el marqui el calendari, en aquest cas sí, perquè tothom se situï, és aquest partit ajornat que comentaves, corresponent a la jornada 16, és a dir, corresponent a la primera volta, ara que tot just hem encetat la segona meitat del campionat, i com diem, amb un Sabadell que arribarà a la cita davant el filial bètic, que continua sent cué, ho hem de recordar, només 11 punts ha sumat a aquest Betis Deportivo, amb aquesta dinàmica de 5 jornades ja consecutives, sense deixar de sumar. 11 de 15 punts possibles en aquestes últimes 5 setmanes, o 5 partits, els que han encadenat al Centre d'Esports Sabadell. Això sí, ahir amb aquest punt agredolç que deixa doncs, un partit, per exemple, amb una molt bona primera meitat, bons primers 30 minuts, sobretot, del Sabadell, on, a més, va arribar a avançar-se, va poder avançar-se en el marcador amb el ja, més que recordat, gol d'Aaron Rey. Després repassem una mica xifres, però així d'entrada, el seu primer gol com a professional, des que va deixar el futbol formatiu per terres gallegues, però ja abans del descans, Ali Koulibaly va tornar a l'equilibri al marcador, va tornar a deixar-ho tot molt igualat, una segona meitat bastant més igualada, i en definitiva un partit on al final aquest repartiment de punts, algú dirà, home, ocasions va haver-hi perquè es trenqués a un costat i a l'altre, doncs sí, és veritat, ocasions van tenir els dos equips, de molt clares, el Sabadell també, de molt clares per haver aconseguit guanyar el partit, però sent justos, s'ha de dir que sense ser un partit brillant per part de la Balona, també en van tenir en aquest cas els homes de Romerito. Tot plegat, si et sembla, per obrir el foc, Pedro Munitis fent la valoració d'aquest 1-1 ahir a la línia.
Yo creo que hemos ido los dos con todo. Y bueno, creo que hoy se ha visto dos equipos con un potencial grande y de ahí que bueno, pues que al final el marcador haya sido tablas, pero no ha sido por no ir a por el partido. Nuestros cambios han sido totalmente ofensivos, o sea, hemos acabado jugando con dos delanteros, hemos metido a Jacobo que es muy ofensivo, o sea que hemos quitado a Facu y hemos metido al Timira que es más ofensivo, o sea que nuestra intención en todo momento ha sido ir a por el partido.
Un Sabadell que va anar en tot moment pel partit, com diem, després d'aquesta, sobretot, bona primera meitat, on el Sabadell, jo m'atreviria a dir que es va adaptar millor a les circumstàncies, a tot plegat, ja ho vam explicar ahir durant la Transmi, a totes les característiques que fan tan singular aquest municipal de la línia, més enllà de com estigui l'estructura i el que és l'estadi en si, el vent que entra de mar endins, i a més, per tant, no és que vagi cap a una porteria o cap a una altra, sinó que va lateral i no saps mai bé cap a on pot ajudar o perjudicar, i sobretot a un Sabadell que venia de sobreposar-se, també és cert, i ho va dir ahir Pedro Munitis sense la premsa, també la Balona venia d'aquesta setmana amb futbol intersetmanal.
Sí, aquí l'únic és que el Sabadell en tindrà un altre ara.
Correcte, però a sobreposar-se, com direm, a totes aquestes circumstàncies que ja sabíem, no és cap sorpresa, però que està marcant el calendari ara a curt termini i en aquest present immediat que té l'equip de Pedro Munitis.
El partido tenía una dificultad tremenda, creo que hemos tenido alguna situación clara para habernos llevado el partido, pero bueno, contento sobre todo por el rendimiento que han hecho nuestros jugadores en unas circunstancias que seguramente se alejan un poquito de lo que es su esencia.
A tot això, ahir Pedro Munitis, jo crec que és la primera vegada que ho fa i que ho diu així obertament, fa una autèntica revolució pensant en el següent partit, no només en el que estava jugant, perquè és veritat que va fer dos blocs, i de fet la pregunta anava per aquí, el dia de Copa contra el Sanluqueño, però veient ahir l'alineació, no juga Néstor, no juga Jacobo, no juga Boniquet, comences a veure, no juga fins i tot Teo Quintero, que havia estat la gran novetat en el partit anterior contra l'Alcoyano, entra en Guillem Molina, Caixa, Aaron, Dani i Mugu en posicions més avançades, o sigui que al final va fer, no sé dir-li, una autèntica revolució a l'alineació.
Sí, com a mínim va moure moltes peces, no? Va sacsejar bastant el sac, com dius, no només amb noms, sinó també amb posicions d'aquests noms.
Va tornar Facu, que no ho havien dit. Correcte, alguns van repetir, és cert, no? Caballo, per exemple, repetia titular i tal, però ho va fer jugant molt més a banda, molt més obert com a carriler, perquè ahir l'equip va tornar, en aquest cas, a la línia de 3 de 3 centrals, aquest jugar amb Dani Sánchez per davant, com comentem, amb Mugo jugant també molt obert de carriler, Facu que tornava, en aquest cas, a la titularitat, Caixa que tornava, bé, molts canvis, i sobretot fugint del que fins ara era un dels dogmes de fe de Pedro Munitis, que era aquell: nosaltres ens centrem en els partits, sé que el calendari ve molt carregat, però tu, deixeu-me pensar només a curt termini i ja pensarem després a mig o llarg termini. Doncs bé, insisteixo, i com ara apuntaves, al final del partit, i preguntat per aquesta circumstància, reconeixia el tècnic càntabre que l'11 condicionat ho venia, i molt, per haver d'estar mirant una miqueta més enllà del que era pròpiament la cita a la línia de la Concepción.
La verdad que nos ha llevado locos el partido de siempre pensamos el inmediato, pero era inevitable tener que pensar en que el miércoles tenemos otro partido igual de importante en nuestra casa ante un rival que te va a exigir muchísimo, que te quita el balón, que pues, muy muy peligroso, y sí que bueno, pues nos ha hecho mirar por primera vez un poco más allá de lo inmediato.
I per completar aquesta anàlisi, Sergi, ja no només és que hagin mirat una mica més enllà del que era pròpiament el partit contra la Balompédica Linense, sinó que a sobre el rendiment de totes aquestes peces va ser prou bo, perquè, com comentaves abans, la primera meitat va ser, per mi, millor el Sabadell que no pas la Balona, traient el punt estabornit que es va quedar l'equip amb l'1-1 de l'Icolibalí, i en línies generals, la segona unitat, si ho volem entendre així, va reaccionar.
Algú et dirà l'actual segona unitat, no? Perquè aquí hi ha jugadors que al principi havien estat titulars durant la temporada, després han desaparegut més de l'11, però sí, l'actual segona unitat va respondre amb escreix, i fins i tot, si hi havia mínims dubtes, la veritat és que van quedar esvaïts ràpidament veient com sortia l'equip, com afrontava l'equip el partit i com plantejava el partit al centre d'esports al camp de la Balona. Això, reforçar-ho des del missatge. Hem sentit el tècnic, si et sembla, un dels protagonistes que ahir va passar per zona mixta, Sergio Aguza, parlant per Ràdio Sabadell i valorant sobretot aquest paper de tota la plantilla, de tots els elements que formen aquest centre d'esport Sabadell 21-22, i com van respondre ahir, segurament, i valgui allò les cometes, els no tan habituals.
Tenemos muy buenos jugadores, muy buena plantilla y hay mucho nivel y está todo muy igualado. Entonces yo creo que indiferentemente de quién juegue, el equipo va a dar la cara. Yo creo que hoy se ha demostrado ante, como te digo, un rival muy difícil, que está en la zona alta, con las condiciones que ya sabemos que nos podemos encontrar aquí. Entonces, pues bueno, el equipo ha competido bien, el equipo ha peleado y te bajo la sensación de que podías haber sumado dos puntos más.
25 minuts mal comptats de programa portem, algú dirà, i encara no han comentat el tema d'Aaron Rey. Tenim totes les estadístiques avui preparades, que el Pau Vitori ha estat donant-li voltes al tema, perquè és que ahir, per fi, no sé si per alls, per supersticions, perquè al camp de Gibraltar se li dona bé, com va demostrar també en el playoff, etc. Aaron Rey ahir va estrenar-se amb la samarreta arlequinada. És veritat que va ser en una acció poc ortodoxa, aprofitant una mala sortida de Nacho Miras, amb una pseudo-xilena que anava en direcció a la porteria i que Nico del Monte acaba introduint-se, però com que anava en direcció a porteria, li hem de donar de totes a Aaron Rey. Sí, com sigui, Aaron Rey ja ha marcat un gol, el seu primer com a sènior.
I es va notar, es va notar la celebració i es va notar també en les paraules d'Aaron Rey. No sentim encara el petit extrem o atacant gallec, però sí que et repasso alguns números. Ahir era el partit 99 de Lliga com a professional d'Aaron Rey. Havia jugat un partit a Racing Ferrol, n'havia jugat una trentena aproximadament amb el filial del Celta de Vigo i els que porta ja en aquestes dues temporades i mitja aquí al centre d'esports Sabadell. 99 partits de la Lliga, si vols la dada, 107 en total, comptant altres competicions, play-off, etc. I el seu gol va arribar en el seu minut 4.643 de la seva carrera. Minut 4.643 de la seva carrera. 3.651 d'aquests minuts, 3.651, que es diu aviat, jugats amb la samarreta del Sabadell. Doncs bé, després d'aquests 72 partits que ha jugat en general, en tot, Lliga, com diem, Cop Pas, Playoff, etc., amb la samarreta del Sabadell, ahir, per fi, el gol. I abans de sentir l'alegria d'Aaron Rey, l'alegria també de Pedro Munitis, que ho feia extensible a la resta del vestidor.
Ha sido una alegría para todos. Aaron es una persona muy querida dentro del vestuario. No ha tenido mucha fortuna haciendo buenos partidos y generando ocasiones, incluso a veces inventándoselas él solo. Y fíjate, pues venimos a un campo, lo que hablábamos antes, que seguramente se aleja un montón de lo que es su esencia y es capaz de ponerse el mono de trabajo, como decimos nosotros, implicarse y tener el premio del gol. O sea que la verdad que muy felices por él.
Doncs després de més de 4.500 minuts, des d'aquell Celta Osasuna en edat encara juvenil, Aaron Rey, el de Ferrol, va per fi foradar una porteria rival i després de l'enfrontament a la mateixa zona mixta, podríem dir, encara que és el mateix túnel de vestidors del municipal de la línia de la Concepción, el Sergi Garcés precisament va poder conversar una estona amb l'aigolejador Aaron Rey.
Aaron Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
La cara de felicidad casi que lo dice todo. No sé si te has quitado un peso, dos pesos, muchas mochilas, pero qué alegría, ¿no?
Bueno, no sé lo que me he quitado, pero solo quiero pensar en el siguiente ya.
La verdad es que ha costado. Nos ha costado tiempo ver a Aaron Rey celebrar un gol que ya habíamos hablado tantas veces que no sé si cuando ha llegado el momento... nos hemos vuelto locos todos, pero tú el primero también.
Sí, sí, ya te digo, ya no sabía ni cómo celebrarlo. Miré para atrás, vi que entraba y salí corriendo con mis compañeros solos.
Algunos aún dejaban pendiente de si habías conseguido acordarte de la celebración que debías, que habías prometido al Sevilla de los Mojinos, porque, bueno, que sepas que Adrián Arroyo ha viajado con ajos y todo para que hoy hubiera ajos también en el campo. Pero bueno, bromas aparte, qué lástima, porque el partido hoy es esa sensación otra vez, el punto agridulce, ¿no? Es decir, con un poquito más los tres puntos podían venir para casa.
Ya te digo, estábamos jugando y hablando entre nosotros, diciendo que era partido para ganar, que lo estábamos teniendo, que nos encontramos mejor que ellos. Si no me acuerdo bien... tienen dos corners, dos balón parado que nos hacen daño, pero quitando eso nada más. Y nosotros pues tenemos la de Dani, que se va solo contra el portero, la de Cache, la de Aleix, y pues sí, es un partido que si sumas tres puntos te vas con la moral muy alta, pero bueno, hacerlo bueno el miércoles y ya está.
Decía el míster el otro día en rueda de prensa que ahora está el equipo para puntuar, como sea, que cuando se pueda ganar se gana, cuando no se pueda ganar al menos que se empate, porque es que la necesidad sigue estando ahí.
Sí, ya te digo, lo que sea sumar pues bien nos viene, y más si es de 3-3, pero es lo que te decía antes, lo veíamos tan cerca en los tres puntos que al final te vas con un poco el sabor agridulce, como tú bien dices, pero bueno, un punto más y hacerlo bueno.
Para rematar, un día es que realmente el Levante sopla de verdad, pero aún así es lo más incómodo que puede haber en el fútbol, seguramente.
Sí, yo encima que la primera parte soplaba para un lado, salimos la segunda parte y parecía que soplaba otra vez para el mismo lado, como que iba cambiando durante el partido y te tenías que adaptar eso, balones que botaban, no sabía muy bien dónde iba a botar, dónde iba a quedar, pero bueno, sabemos que el equipo se adapta a todo y eso, nada más.
Hoy hemos visto también una revolución, no sé si en esa línea, de todo lo que le viene al equipo por delante, ¿verdad? Claro, veníamos de jugar miércoles, fin de semana, ahora otra vez vendrá miércoles, otra vez fin de semana, con este calendario tan tapado, tan cargado de partidos, está claro que todo el mundo tiene que estar al 100% y dispuesto para cualquier momento necesitar de su participación.
Sí, yo creo que todo el mundo está concienciado, el míster está rotando mucho, la gente que no juega está enchufada, animando, y sabemos que cada uno tiene su papel, todo es muy importante, y si remamos todos en el mismo sentido, pues esto va a ir para arriba.
¿Para el futbolista mejor, Aaron? Lo digo porque para el entrenador seguro que Pedro ya nos habrá dicho más de una vez, es que no hay tiempo casi para preparar, pero para el futbolista, el no tener tampoco mucho tiempo para pensar y decir, bueno, pues ya viene otra vez otro partido.
Yo creo que le influye a él más preparar el partido a nosotros. Nosotros, con que llegue el partido y estemos bien físicamente, lo vamos a competir.
Viene ahora, como decíamos, jornada no intersemanal, pero sí recuperar uno de los dos partidos que le quedan al equipo. Betis Deportivo, no sé, equivocaríamos mucho si dijéramos que esto está hecho por aquello de que el Betis está ahí tan abajo, es un colista muy colista, todos los argumentos numéricos es evidente que son los que son, pero insisto, nos equivocaríamos si lo diéramos ya por hecho.
No, ni mucho menos. Ya, bueno, se está viendo los partidos que a todo el mundo le cuesta ganar, le cuesta sumar, y nosotros ni mucho menos miramos la clasificación, solo vemos en hacer bueno el punto de hoy, sumar los tres que vienen el miércoles y pensar en ese partido, ¿sabes?
¿No se hacen números? ¿No se hacen cálculos, por decirlo así, de que con los puntos que quedan por jugar, dependiendo de uno mismo, se saldría? ¿O mejor no hace mucho con esa historia?
No, que va. O encima yo creo que Pedro dijo el otro día en rueda de prensa que él ni miraba la clasificación, que él solo miraba el rival que más cercano que teníamos y nada de mirar clasificación, ni mirar para arriba, ni solo pensar en lo cercano.
Te hago la última pensando un poco en el Betis, sin que hayáis, me imagino, todavía estudiado mucho al Betis, porque la mirada estaba solo centrada en la balona. Un filial muy filial, tú has estado, tú has formado parte de esos equipos formativos de fútbol de primer nivel, y en este caso estamos ante un filial, como se suele decir, de manual, gente muy joven, sí. Con ese punto de inexpertos, pero al mismo tiempo con ese punto de atrevimiento, seguramente.
Sí, ya te digo, un filial pues te puede dar lo máximo o no, nunca se sabe, por eso tienes que ir en alerta a todos los partidos, y gente buena, desequilibrante, que joven, que se va a atrever, que bueno, tendrá errores también, pero a ver si los damos aprovechado y nada más.
La última, y para acabar como hemos empezado, hemos empezado con un gol que seguramente de todos los que has podido marcar desde que estás al menos en el Sabadell, el más rocambolesco por lo extraño, esa media volea de espalda que parecía que sí, que Nico la sacaba pero que no la ha conseguido sacar, y me decías tú, pero bueno, es igual, ahora ya estoy pensando en el segundo, que no tarde mucho más.
No, esperemos que no tarde tanto como este y que llegue, si puede ser, el miércoles ya.
Felicidades, Aarón, y a pensar ya en el Betis.
Muchas gracias, un abrazo.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
No estaria malament que dimecres tinguéssim un altre gol d'Aaron Rey. Per completar el capítol La línia de la Concepció, l'anàlisi arbitral del Joan Fàbregas.
En el futbol 11 amb el futbol platja, on aspira a ser internacional. La seva actuació a la línia em va deixar sensacions contradictòries. Per una banda, va encertar en totes les decisions i va mantenir el rigorós criteri que va establir en quant a targetes grogues. Per l'altra, no m'agrada el seu modus operandi. No dialoga, no es guanya la confiança als jugadors, gesticula massa i no és elegant. Veig difícil l'evolució del col·legiat, perquè el marge de millora radica sobretot en la seva personalitat, i això és molt difícil de canviar. Estic segur que li esperen més èxits a la platja que a la gespa. Així que tenint en compte els pros i els contres, situem a Pérez Hernández al grup 2, apte per a la categoria.
Ahir tenia a prop, la platja.
Encara ha estat benèvol. Jo per un moment me'l veia allà fora de la categoria, ja que es dediqués al futbol platja, però bé...
No va tenir molta feina, tampoc.
No, bé, i a més, aquestes coses s'ha de ser àrbitre o haver estat àrbitre per segurament interpretar molt més enllà del que ho fem nosaltres, o parlo en primera persona, el que faig jo, més enllà de l'actuació del dia a dia.
Per rematar-ho, un Sabadell que torna a jugar demà passat, aquest cop sí, serà l'únic que jugarà, perquè és un dels partits pendents que té el Sabadell. Per cert, l'Albacete no té horari encara, oficial.
No té horari oficial, però ves apuntant que serà... entre el viatge a Sanlúcar de Barrameda i el viatge a Múrcia. És a dir,
per ubicar-nos. Hi haurà una setmana neta,
sí,
i llavors tornarem a tenir un altre cop intersetmanal.
Correcte. Ja et dic, si tot va normal, el dimecres dia 16, si no hi ha cap contraordre, el Sabadell jugarà al Carlos Belmonte, segurament vespre nit, més nit que vespre, i es recuperaria, ara com ara, l'últim partit que li quedaria penjat al Sabadell. Toquem ferro ja, que no tinguem cap ensurt més en el que queda de temporada, però sí, no és oficial, insistim, dia 16 jugaria aquest partit al Belmonte.
Avui l'equip ha entrenat, evidentment. Ahir, de fet, els que no van jugar molt o no van jugar directament ho van fer sobre la gespa del municipal de la línia de la Concepción. I a tot això, l'equip és el que més punts està sumant en les últimes jornades. Continua amb aquesta ratxa, tot i ser un empat i no una victòria positiva de l'equip de Pedro Munitis. El problema és que aquí hi ha gent com el Sevilla Atlético, com el Cornellà, que també estan fent la feina dels que venien del carro de cua, i per tant tot s'està comprimint moltíssim. Si el Sabadell guanya el Betis Deportivo, pot treure el cap per a baix, perquè està a 3 punts de la permanència, però això sí, ha de fer la feina demà passat. M'ho remates pensant en el futur, no?
Sí, t'ho remato pensant precisament en aquest partit i en sortir del descens, que ara mateix és el principal objectiu i que podria arribar aquest dimecres. No és qüestió d'avançar-se al bon temps o a les bones notícies, però, com dius, si el Sabadell guanya dimecres al filial del Betis, empataria en punts amb Sevilla Atlético i Atlético Sanluqueño. Ara mateix, Sanluqueño per cert és el que marca la permanència, ara mateix tots dos equips tindrien pitjor baraj general que el centre d'esport Sabadell, per tant, el Sabadell sortiria, ni que sigui per arribar al cap de setmana i rebre l'Atlètic Balears, que és el proper partit a casa, fora d'aquestes places de descens. Això és el que pensem nosaltres, segurament el que pensa bona part de l'afició, però escolta, Sergio Aguza dient que res, que de classificacions, res de res, i que fins ara els hi ha anat molt bé, no fixant-se en aquestes històries.
No pensamos ni damos tantas vueltas a la cabeza de clasificación, de partidos. Nos enfocamos en lo que viene, en el día a día, en el próximo partido, en el próximo entrenamiento, y yo creo que eso es uno de los puntos claves que estamos haciendo, ¿no? Que el equipo trabaja y confía en lo que hace, y bueno, pues mañana toca entrenar, y ya está, y esta semana competir entre semana y luego el domingo otra vez. Entonces, pues bueno, el equipo va dando pequeños pasitos, pero pasos firmes que nos está dando para seguir avanzando.
Doncs aquest és el panorama. Si fins ara ha anat bé no mirar classificacions i no cap ficar-se massa, que ho mantinguin així. Demà entrenament, com dius, aquesta sessió de preparatòria de l'equip abans del partit contra el Betis, per cert, demà també dimarts, i en directe aquí a l'hotel Suís, si no dius el contrari, com a responsable, amb Pedro Munitis en roda de premsa, a la sala de premsa Miquel Quereda.
Si entra entre la 1 i 3 minuts i les 2, cap problema.
Pensant, com diem, en aquest partit de dimecres, insistim, jornada 16, Sabadell-Betis Deportivo, Nova Creu Alta, el partit és dimecres a 2:15, que ningú es despisti, 2:15 des de les 7 en directe aquí a la sintonia del Sabadell en joc.
En aquesta mitja horeta no han tingut cap novetat, no, Marcat?
No, cap ni una, ni pa bien ni pa mal, que diria aquell.
Doncs 4 hores i 20 minuts perquè es tanqui el mercat, insisteixo, un dia per estar especialment atents a Ràdio Sabadell amb tot el que pugui esdevenir. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Més Sabadell, en aquest cas Sabadell juvenil, que ha estrenat la segona volta de la divisió d'honor amb una victòria que el situa a tan sols dos puntets de la tercera plaça. Els arlequinats són sisens ara mateix amb 30 punts després d'haver guanyat 0-2 al camp del penúltim, el Cerdanyola. El duel s'hauria d'haver jugat la setmana passada ja, però es va ajornar per casos de Covid entre lesionats i positius durant l'anterior setmana. Marc Nomen, amb prou feines, va poder entrenar amb 12 o 13 efectius. En un mes i mig, l'únic partit jugat fins aquest cap de setmana contra el Cerdanyola pel Centre d'Esport Sabadell Juvenil va ser la golejada encaixada a la Joan Gamper. Per això, la premissa del tècnic passava sobretot per entrar amb bon peu a Fontetes.
Al final, els últims 40 dies només havíem jugat el partit amb el Barcelona, amb el Barça, i sabíem que entrar en el partit amb bon peu era molt important, i el Cerdanyola m'imagino que també, i per això jo crec que la primera part va ser una mica d'anades i tornades, sense control. També teníem encara alguns jugadors lesionats i vam arribar amb el 0-0 a la mitja part, i a partir d'aquí ja els vam demanar als jugadors que mantinguessin un punt alt d'intensitat, però que intentessin fer-nos amb el control del partit.
I ho van fer, van guanyar 2-0, 0-2, millor dit, deixant que el Cerdanyola no el sorprengués, un equip que tot just ha sumat 11 punts. I de cara a aquesta setmana, aquest dissabte concretament a les 4, hi haurà partidàs a Olímpia, Sabadell a Espanyol. Si els arlequinats tenen la tercera plaça a menys d'un partit de distància, aquests dos puntets que dèiem, els pericos són segons a 4 punts del líder del Barça. A la primera catalana, el Sabadell Nord també va empatar, en el seu cas a casa, a 0 contra el Canvi de Let, un punt que ha servit per trencar la ratxa de 5 derrotes consecutives, però amb la sensació que el premi podia haver estat més gros. Van ser els de Can Uriac els que van aportar el perill a l'àrea rival, però com reconeix el tècnic Carlos López, que per cert s'estrenava a casa, a Can Uriac, ho havia fet una setmana abans a la banqueta del Sabadell Nord a Horta, va faltar que els atacants tinguessin més punteria.
Sobretot a la primera part, que hem tingut dos molt clars només començar. Després hi ha hagut una fase que potser no n'hi ha hagut masses ocasions, però sí que ens donava la sensació que amb quatre moments bons que teníem, quatre pilotes penjades, sobretot a pilota parada, donava la sensació que podíem fer gol, no? Llavors ja us dic, tampoc hem fet 25 ocasions clares de gol, però sí que és veritat que des d'aquesta solidesa hem anat creixent el partit, perdó, i ens ha donat aquesta oportunitat d'arribar fins al final, que hem tingut dues ocasions molt clares per guanyar. I bueno, ens ha faltat una mica, no sé si sort, però encert segur.
Tot i que el seu equip continua penúltim del grup i a 4 punts de la salvació, els de Can Uriac és cert que van oferir una millor imatge que no pas la setmana anterior a Horta en l'estrena de Carlos López, especialment en defensa, ja que els arlequinats es van mostrar sòlids durant els 90 minuts davant d'un rival de la part mitjana alta de la classificació. Un dels més destacats d'aquesta zona de la rereguarda va ser el lateral esquerre Òscar Jaén, amb qui el Sergi Parc va poder conversar una estona després del partit.
Què tal, Òscar? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
Estàvem comentant ara, eh? Potser ha faltat aquella miqueta de sort perquè realment avui l'equip ha tingut una actuació, jo et diria, sòlida, fins i tot.
Sí, bueno, ha faltado este pelín de suerte cara a portería para conseguir el objetivo que eran los tres, está claro. Pero al final el conseguir dejar la portería a cero con la racha que llevábamos es un pasito adelante. Y a ver si a partir de aquí podemos empezar a construir ya un poquito más.
Ha faltat això una mica d'encert a dalt, no?, dels atacants, però sí que és veritat que al darrere, tot i que ells també han tingut algunes arribades, realment s'ha vist un equip, això molt sencer, no?, amb molta fortalesa al darrere. De fet, entrevistem a tu, però podríem haver entrevistat a qualsevol dels que han jugat avui a la defensa del Sabadell Nord, perquè realment heu tingut això una actuació molt sòlida.
Sí, toda la razón, porque comparando el partido con semana pasada, Horta te genera muchísimas ocasiones y hoy te llegaban, pero no te generaban ocasión, y al menos es lo que te comento. La mejora de esta defensiva, desde la portería a cero, al no conceder tanta ocasión, ha estado bastante bien. Y bueno, lo que comentas, un pelín el acierto cara a portería, con la pizquita de suerte que también hay que tener siempre para ganar el partido, es lo que hemos echado un pelín de menos hoy.
Ara que comentaves el partit de l'Horta de la setmana passada, que va acabar amb aquesta derrota dolorosa, no?, per 2-1, vosaltres també potser heu notat aquesta sensació de progrés en una setmana on el Carlos López i la resta del cos tècnic, doncs, han hagut d'aterrar, no?, i posar-se ja a treballar pràcticament sense temps. Noteu aquesta ja evolució, aquest camí en la bona direcció, i al final això també dona esperances de cara al futur?
Sí, bueno, está claro, al final es un cambio radical de dinámica, un cuerpo técnico sale y llega otro con otras formas de trabajar, y sí, adaptándonos al nuevo cuerpo técnico, nuevo míster, y a pillar sus ideas rápido, que él se amolde también a nosotros, pero sí, lo que comentas, al final mejora desde semana pasada, obviamente en 4 días con el míster nuevo no te da tiempo a mejorar mucho, pero no, al menos la ligera mejora sí que se nota, y a partir de aquí al tirar para arriba.
Aquí el problema, Òscar, és que la millora s'ha doncs, plasmat avui, no? Però clar, al final el resultat és un empat a zero, deixes la porteria a zero, que és un altre aspecte positiu, però és que aquesta lliga t'espera poquet, no? Perquè al final van avançant les jornades i esteu en aquesta zona perillosa i no acabeu d'enganxar-vos de moment en aquesta zona de permanència en les últimes setmanes, no?
Sí, está claro que esta zona ahoga, a ver la clasificación y ver que estás ahí. Hoy yo creo que cambiará bien, muy buen equipo. Pero yo creo que hoy era día de sumar más tres, sobre todo aquí en casa, aprovechar ahora que teníamos dos, semana que viene en casa también. Pero bueno, al final sabe a poquito este punto, pero bueno, oye, con la dinámica que llevamos tan negativa de derrota, por algo se empieza. Ahora ya pensar en Manlleu y tienen que ser tres sí o sí aquí en casa.
Avui no ha pogut arribar a la victòria, però empat a zero i com a mínim ha servit per trencar la ratxa de 5 derrotes seguides i per sumar un puntet que pot ser valuós, per què no, al final de temporada. Òscar, gràcies i sort la setmana que ve.
Muy bien, muchas gracias a ti, que vaya bien.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones estigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a las familias.
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
De tornada de la publicitat, la selecció espanyola d'handbol masculí amb els sabadellencs Aleix Gómez i Ian Tarrafeta es va quedar ahir a la nit amb un pam de nas a la final de l'Europeu. Amb el temps ja esgotat, un penal va donar-li el triomf a Suècia per 27 a 26. A Tablero Deportivo, a Radio Nacional, Tarrafeta explica que, tot i ser una derrota dura de país, han d'estar, diu, orgullosos d'aquesta plata.
Es lo que hay, como nos ha dicho Jordi en el vestuario, no podemos estar tristes justo por este partido, justo por este último minuto, sino que creo que hemos hecho un cambio excepcional plantándonos aquí en la final y sí, va a ser duro, pero bueno, vamos a digerirlo y al fin y al cabo tenemos que estar contentos, sin duda.
11 dels gols del combinat de Jordi Rivera en aquesta final van dur la signatura dels jugadors de la ciutat, 5 de Tarrafeta i 6 de Gómez. El jugador del PUG francès apunta, això sí, detalls per millorar de cara al futur, tot i reconèixer que també està satisfet amb la final jugada a Budapest.
Contento, me he sentido bien, me he sentido cómodo y bueno, he encontrado los espacios, estaba en confianza y sí, contento. Así que he tenido acciones al final que seguramente pues podría corregir, que podrían haber salido mejor, pero bueno, nada, ahora pensar en nada, ahora olvidarlo y más que nada disfrutar de esta medalla de plata.
Finalment, i en pàgina més general, la satisfacció també és gairebé plena pensant en tot el campionat, però deixa aquest regust agredolç. Era el primer gran torneig de Tarrafeta en el marc de la renovació que ha fet Jordi Rivera a la selecció espanyola i ha tingut molt de protagonisme, amb el parèntesi, això sí, del positiu per Covid, que el va obligar a perdre's algún enfrentamiento de este campeonato de Europa.
Empecé con buenas sensaciones, después tuve el parón este del COVID en el que estuve 3 días aislado y me costó un poco pues volver un poco a coger la confianza, a coger la forma, pero bueno, yo he acabado contento, creo que tenemos que estar contentos todo el equipo, como ya he dicho antes de esta magnífica medalla, es genial para nosotros, para nuestro primer campeonato como grupo y muy contentos con el resultado.
El bronze, per cert, va ser per Dinamarca, que va batre França. El club de formació de tots dos, de l'Ian i de l'Aleix Loar Gràcia, segueix amb la seva dinàmica positiva tant en nois com en noies. En el primer cas, a la primera nacional masculina, el 25-31. A Mataró confirma el 6-6 signat pels verdiblancs en unes setmanes. En Esteve Sarrovires, el duel directe contra el Sant Cugat, i ara també el Joventut amb vol Mataró. 3 victòries consecutives en 7-8 dies. El darrer partit gairebé ni van poder-lo preparar, amb un marge de 2 dies respecte a l'anterior. Però malgrat tot, i com apunta l'entrenador gracienc Cesc Borrell, el rendiment ofert ha estat realment esperançador.
Quan vam saber que hi havia un aplaçament del partit de Sant Cugat, no ens va fer massa gràcia a l'estaf, perquè se'ns acumulaven molts partits i sobretot els partits que teníem fora eren en camps complicats. I bueno, que al final hem pogut encadenar una setmana al·lucinant amb un joc molt ràpid, amb un rendiment molt bo, i ens hem endut els 6 punts, que realment era el nostre objectiu i no teníem clar que ho poguéssim aconseguir.
L'OAR masculí es plantarà segon, amb 2 punts més que el Granollers, però amb un partit més també que els del Vallès Oriental. Els pròxims enfrontaments, a més, seran contra el 8è, el Bordils, a casa, i després ja vindrà a la pista precisament del filial granollerí. De moment, han sorprès a tothom, plantant-se en aquestes places de fases, d'ascens, i ara volen mantenir-se, com diu Borrell.
Crec que la gent no s'esperava trobar un OAR Gràcia en segona posició a aquestes dates, no? Vull dir, el missatge està donat i nosaltres ara sabem que depenem de nosaltres mateixos per estar en situació de fases, no depenem de nosaltres mateixos per estar en un lideratge, però sí que ens el comencem a mirar després de la derrota i de la Roca. Ens sentim molt forts, tenim l'ego molt amunt, perquè ho podem tenir, perquè estem encara amb molts resultats positius, i que això no afluixi, que això segueixi.
El Sant Joan d'Espí, Creu Alta Sabadell, per cert, també de la primera nacional masculina, va quedar ajornat, com us explicàvem a la prèvia. I a plata femenina, segona victòria seguida del Gràcia, còmoda, igual que la d'una setmana abans a Gavà. Davant la Roca, l'equip de Carol Carbona es va imposar per 33-22, basant-se en la defensa i també en la rapidesa, com diu la jugadora Alba Martín.
La clau de l'OAR, i en aquest partit en concret, però durant tota la lliga, sobretot és defensar, que les porteres tinguin més facilitat per parar i sobretot córrer, perquè a vegades sí que és veritat que en estàtic potser ens costa una mica més o ens veiem una mica més atabalades, i sabem que si correm i fem gol fàcil ho tenim més fàcil per marcar.
Eren declaracions a la xarxa d'una Alba Martín, que és una de les dues jugadores que el passat estiu van canviar la roca precisament pel Gràcia, l'altra Paula Martín. Ara les gracienques pugen un lloc i són quartes amb 22 punts, però amb una classificació un pèl fictícia, ja que el Mislata, que és un lloc per sota, té 3 partits menys. La segona plaça, per cert, la tenen a 5 punts. Per Martín, la classificació és la recompensa del que estan fent.
Sí que és veritat que hi ha equips a baix que encara els hi queden partits i punts per guanyar, però bueno, sobretot és això, veure la classificació, que l'esforç que estem fent es veu i al final nosaltres estem contentes amb això.
Doncs contentes. A l'Oar Gràcia Femení aquesta setmana tocarà un altre rival de la zona mitjana, el Joventut Handbol Mataró, abans que es compliqui el calendari amb dos rivals seguits de la part alta, l'Elda Prestigio i després el Mislata.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Per cert, un apunt a última hora. Ara de seguida saludo el Pau Vituri, però confirmat el que deia ara fa un moment al Centre d'Esport Sabadell, el Sergi, l'horari d'Albacete, corresponent a la jornada 19, ajornat en el seu dia per un brot de Covid a l'equip manxeca, jugarà dimecres, dia 16 de febrer, com deia el Sergi, a 8:15 del vespre, al Carlos Belmonte. Per tant, ja tenim confirmació d'aquest horari de la última jornada de la primera volta. Com sabeu, hem encetat ja la segona. Hi haurà partit d'entre setmana demà passat contra el Betis, una setmana neta sense partit d'entre setmana la següent, i a l'altra anirem al Albacete també en dimecres. Ara sí, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
En waterpolo comença una setmana de grans compromisos pels dos sèniors de l'Estalpul Natació Sabadell. Els nois tenen Copa del Rei, a més aquí, a casa, a Can Llong, mentre que les noies juguen dissabte a l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga contra l'Ethnikos grec al Pireu. De moment, aquest cap de setmana, bones notícies a la divisió d'honor i en el cas del femení per partida doble.
Sí, d'entrada, victòria sense massa història per 17-5 contra el Catalunya a Can Llong, però sobretot l'important és l'empat, la punxada a casa del Mataró contra el Terrassa, i gràcies, podríem dir, Adri, a 13 segons, el marcador era de 6-7 favorable a les agarenques, i encara van tenir temps de marcar l'ex del club, Sílvia Morell. Com queda la cosa ara? Doncs l'Astralpool, líder invicta, amb 2 punts de marge i un partit pendent, que sobre el paper hauria de ser una victòria contra l'Atlètic Barceloneta. Per tant, el forat podria ser de 5 punts amb les maresmenques. Com diu el tècnic David Palma, ara es poden permetre una patinada i també mantenir intacte el factor piscina en una hipotètica final del play-off.
Nosaltres sempre ens mirem aquest empat de Mataró.
Repassem el calendari més proper de l'Astralpool femení, Adri. Dimecres a les 9 de la nit, partit avançat de la 16a jornada a la piscina del Sant Andreu. Per què? Doncs perquè divendres hi ha viatge a Atenes i dissabte aquest partit al Pireu contra l'Ethnikos. A hores d'ara està tota la plantilla disponible, inclosa la canadenca Gurpreet Sohi, que només juga a Euroliga, recordem, i que dissabte ja estava present a Can Llong, però recordem que les jugadores s'han de sotmetre a aquests PCR pertinents de l'Alen i que qualsevol positiu és baixa automàtica pel partit. Com ens explicava el David Palma, només queden 5 jugadores de la plantilla que no hagin passat la Covid, però hi ha també alguna posició que és força sensible.
Com et toqui la loteria, ja s'estan donant molts casos d'equips amb jugadores que no han pogut jugar, i sobretot a la Champions masculina, equips amb 8 positius. No seria el nostre cas perquè ja tenim pràcticament tot l'equip, però sí que tenim alguna posició, per exemple, la Laura no l'ha passat, i és una posició molt important per qualsevol equip, i ja sapella que ha de vigilar molt amb això.
Doncs ha de vigilar la Laura Ester, la portera de l'Astralpool femení, amb totes les precaucions del món per no endur-se un ensurt d'última hora. L'Astralpool femení en aquests quarts de final de la màxima competició continental. Això pel que fa al femení. El masculí, Pau, tampoc va tenir problemes per desfer-se, en aquest cas, en un duel ballesà del natació rubí.
No, victòria per 6-20, on el més destacat va ser el retorn del bielorrus Costa Averka, amb 5 dianes un cop complerts aquests 4 partits de sanció. El club que segueix segon, amb 2 punts d'avantatge i un partit més respecte al CNB. I el següent compromís ja serà divendres a 6:15 de la tarda a casa contra el Mediterrani. Aquests quarts de final de la Copa del Rei que se celebra, recordem, a Can Llong. En cas d'anar passant, per anar apuntant també a l'agenda, semifinals i hipotètica final, dissabte i diumenge a la mateixa hora, a les 2:00 respectivament. Uns partits que, per cert, es podran seguir, com sempre que hi ha Copa aquí a la ciutat, a Ràdio Sabadell.
Doncs vés preparant-hi tu també, Pau Vituri, que tens un cap de setmana mogudet. En aquest sentit, amb el waterpolo quedarà un bon diumenge, ja ho veuràs. Una abraçada, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport. Oh,
dos minuts i mig per arribar a les dues, quan els companys d'informatius en recolliran el testimoni amb les notícies del dia. Avui acabem fent un apunt d'atletisme, perquè ahir al matí al Parc Catalunya es va omplir una altra vegada d'atletes per celebrar la 60a edició, número rodó, del Cross de Sant Sebastià, un dels clàssics de l'atletisme de casa nostra, emmarcat a més dins dels actes del centenari de la Joventut Atlètica Sabadell. Van ser prop de 350 participants repartits entre les curses per edats, el cross popular i també el 36è Memorial Bravo de promoció escolar, amb molta cura, amb diferents horaris, amb diferents tongades, per allò d'evitar les aglomeracions. En total es van donar gairebé una vintena de trets de sortida. A la prova Elite, amb la qual es tancava el programa, es van imposar dos corredors de la Unió Atlètica Barberà, Jaume Domingo en categoria masculina i Abril Palmà a la femenina. Ja us podeu imaginar que demà, que encetarem el mes de febrer, el dia 1 de febrer sempre és dia per saber si els Reis han fet la feina o no i descobrir quins són els reforços que arriben en les últimes hores del mercat de fitxatges. Per tant, tot el que pot passar d'ara fins les 6 i que us explicarem a Ràdio Sabadell, demà aquí a l'Hotel Suís, li posarem cara a aquest reforç o reforços, si és que venen, del Centre d'Esport Sabadell en aquesta finestra hivernal. Però tindrem molt més. Pedro Munitis en directe en roda de premsa en la prèvia del partit contra el Betis Deportivo, tindrem també l'última hora dels equips de vòlei del Natació Sabadell o tot el futbol sala sabadellenc.
Hotel Suís.
I tindrem el control de sol Toni González, igual que l'hem tingut avui. Per tornar a escoltar aquest programa, si us heu perdut, per exemple, l'última hora del mercat de fitxatges, a radiosabadell.fm, allà trobareu el podcast de l'Hotel Suís, també arroba Ràdio Sabadell, a les xarxes socials com ara a Twitter, i ara la Núria García és qui us explicarà les notícies aquí a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.